Vinga, i fins a les 11 amb la Mary Picard i la seva revista d'actualitat musical. Mary, què tal?
Hola, molt bé, Àlex.
A veure, mirem l'escena d'Andorra. Què tenim de bo?
Doncs sí, notícies nacionals del que passarà aquesta setmana. Entre d'altres coses, que tindrem al Barbieri de Sevilla, Sevilla,
sí,
aquest cap de setmana, que arriba doncs, Jonaina Salvador i la Lírica d'Andorra, muntant una història doncs, molt coneguda i jo crec que no ens podem deixar passar. I també recordar que tenim una visita il·lustre d'Andrés Suárez a la Fada Ignorant, un dels cantautors més buscats del moment. Però sobretot, així per fer agenda, hem de destacar que el dijous, al punt de les 8, heu d'anar a la Fada Ignorant per trobar-vos amb aquest trio. És la veu de la Karina i el talent, doncs, evidentment, dels seus acompanyants, els nois de Love It. Aquest dijous estrenen videoclip, un videoclip que gràcies a les DAF i bé, i a les seves moltes ganes i al seu èxit, doncs podrem gaudir dels Love It d'aquí uns dies. De moment, qui vulgui la preestrena, dijous es fa aquesta minifesta amb el videoclip, projecció i després un concert. Seria per sobre el que passarà a Andorra aquesta setmana, però evidentment, si sortim de les nostres fronteres, avui encara se'n parla i molt de la pèrdua d'una de les darreres divas de la lírica, de la talla de la Calas i de moltes d'altres. Ella ha brillat durant molts anys com una de les millors sopranos mundials. 90 papers distribuïts en 40 diferents òperes que ha dut a terme en els seus 85 anys d'història, Montserrat Caballé. Anys de carrera que ens deixa doncs, evidentment increïbles peces, increïbles moments.
Vaig escoltar una entrevista aquest cap de setmana baixant en el Manuel Huerga, que va ser el realitzador de la cerimònia inaugural.
De Jocs.
I van explicar, o sigui, Montserrat Caballé i Freddie Mercury no van poder cantar a la cerimònia, perquè el Freddie Mercury malauradament en aquell moment havia mort. Això va ser per la festa que es va
88,
fer en el moment de la nominació, em sembla que era.
No, quan va arribar la bandera de l'Olímpica a Barcelona van fer una interpretació.
I van explicar com va sorgir aquest tema, com havia sigut. Bueno, però resulta que va ser iniciativa de Freddie Mercury, que volia cantar amb Montserrat Caballé, va crear ell la cançó i diu que la va fer en pocs minuts,
sí, sí,
i que va estar movent fils amb discogràfiques, amb tal, amb qual, amb el Sun Sun Corda, fins que al final tot es va posar de cara perquè pogués cantar amb ella.
De fet, el Freddie Mercury era un grandíssim fan de la Montserrat Caballé i evidentment jo crec que els Jocs de Barcelona va ser l'excusa que li va posar en safata al Freddie poder-se atansar aquesta diva. Es van... Van fer bones migues entre els dos i van tenir molt bon rotllo. De fet, Montserrat Caballé sempre ha tingut paraules d'elogi pel Freddie i de fet jo el que he buscat és la reacció de la banda aquest cap de setmana després de la mort de Montserrat Caballé. Recordem, la matinada del dissabte va morir als 85 anys a Barcelona. Doncs bé, el Brian May va penjar a l'Instagram i també a Twitter que Montserrat Caballé era una inspiració per ells, per tota la banda, però especialment pel Freddie. Descansa en pau, estimada Montsi. És Montsa i així amb Y li posen. És com s'acomiadar de la Montserrat Caballé, el que queda encara, evidentment, de la formació.
Ahir va haver-hi una ovació en el Liceu bestial i un minut de silenci que posava la carta gallina, es veu,
I tornarà a haver-hi perquè hi haurà ja confirmat pel ministre de Cultura de l'Estat Vell Espanyol dos homenatges al mateix moment, un doble homenatge amb permís de la família que, evidentment, ha estat encantada que se'ls hi oferís, un al Teatre del Liceu de Barcelona i de manera simultània al Teatre de la Zarzuela o al Real de Madrid, encara per determinar quin dels dos serà. Evidentment serà quan tothom estigui més tranquil i quan la família diuen doncs ja hagi acomiadat a la família i a la Montserrat i hagi tingut els seus dies de dol. Recordem que jo volia una mica escombrar cap a l'habitual música pop-rock que parlem aquí a la secció Àlex. Montserrat Caballé era una artista que era tan capaç de contactar amb la música popular i clàssica com amb la música més allunyada del lirisme, no? Aquest era un exemple, el tema de Barcelona, però també recordo cantant Un hijo de la luna amb Mecano.
Ostres, i tant.
I moltes altres cançons que ha compartit amb artistes doncs, pop-rock que van tenir sempre la seva admiració i que s'ha notat i molt les xarxes aquest cap de setmana perquè eren molt propers amb ella, més del que pensem.
Vaig sentir també una entrevista a l'apuntador del Liceu, que durant 38 anys, em sembla que és, ha sigut apuntador del Liceu, explicant anècdotes de relació amb Montserrat Caballé, que quan anava a fer un concert fora, per exemple, doncs resulta que van programar una òpera que la gent en el moment dels assajos veia que no lligava bé, que no se la sabia bé, i va fer agafar en aquest senyor un taxi, sortint del Liceu a la una de la nit, va fer agafar un taxi perquè anés a missa, i de missa que es posés a ajudar el dia següent a fer d'apuntador.
Era molt perfeccionista, eh? Era difícil treballar amb ella perquè et demanava el màxim.
Bé, però... el vincle que va tenir amb Andorra, com dèiem, no?
El concurs internacional
de Can.
Una Montserrat Caballé que, de fet, va néixer en un barri molt, molt pobre, va néixer l'any 33 a Barcelona, una família modesta, i la seva mare era la que tocava el piano i la va introduir els primers anys al món de la música, i de fet va aconseguir que entrés al Conservatori Superior de Barcelona amb una beca, va entrar becada. Va fer una prova que li va suposar quedar-se inconscient, es va desmaiar i tot dels nervis per aconseguir aquesta beca i aquesta prova, i bé, que sempre ha recordat Montserrat Caballé aquells orígens difícils i sobretot aquella línia de pobresa que ella va trepitjar amb la seva família, ja que recorda que fins i tot la van desahuciar i va dormir una nit a la plaça Catalunya amb la seva mare a la intempèrie. En fi, doncs, descansi en pau aquesta gran veu, que això sí, ens quedarà, evidentment, amb un munt i de milers de gravacions per al resta de la història de la humanitat. Aquest cap de setmana s'ha parlat també a nivell internacional de les publicacions, de les candidatures pels premis EMAs, aquests European Music Awards, els premis de l'MTV, que sempre la lien, i que estaran relativament a prop, perquè aquest any es celebren a Bilbao. Na, 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 na. Havana, una.
Encara recollirà més premis aquesta cançó?
I tant, perquè de fet té 6 candidatures la Camila Cabello pels EMAs 2018. El dia 4 de novembre a Bilbao, una cerimònia que és de lo més esperat de l'any a nivell televisiu i a nivell musical, i que té, doncs, de moment grans favorites. Camila Cabello, Ariana Grande o Dua Lipa, 6 candidatures que confirmen que el Girl Power, doncs, ara mateix és lo més, perquè els nois més nominats queden molt lluny, amb 4 candidatures amb noms com Post Malone, Drake o Shawn Mendes. Ha sorprès només una candidatura, millor directa de Ed Sheeran, que sempre és el que arrasa els EMA, sempre el Ed Sheeran ho recull tot, però de moment encara només una candidatura. Esperarem a veure què passa el dia 4 de novembre, però de moment el que ja puc dir és que ha engegat la gira de comiat i sembla que definitiva de la veu i de la banda de Pau Donés, que continuarà la seva vida fent d'altres coses que diu són més importants. Aquest passat dia 5 ha engegat a Alacant Jarabe de Palo una gira que fa moltes coses. Primer celebra 20 anys de història de la banda i després, doncs, s'acomiada dels escenaris. Pau Donés ha dit que marxa i que ho fa perquè es va perdre la infantesa de la seva filla i ara no vol perdre's l'adolescència de la mateixa. S'endú la seva filla a l'estranger i diu que volen, doncs, anar al col·le, fer de pare i filla, surfejar i viure la vida. Ha tingut un daltabaix amb una malaltia que encara, doncs, ha de conviure-hi, perquè bàsicament és crònica i té un càncer, doncs, sembla que incurable, però que ha cronificat en certa manera i li permet fer vida normal, i per això, doncs, ara diu que fa una gira, se'n va i a més publica un disc sota el títol Jarabe Filarmónico i un llibre amb totes les lletres de la cançó, de la banda, perdó. Així, doncs, un punt final de la trajectòria de Jarabe de Palo, de Pau Donés, però això sí, un punt de partida per una nova vida absolutament fantàstica, a la qual, doncs, li desitgem el millor. I tot
això els ha de passar, amb els artistes, que es perden part important. Clar, és una tria, no? Ningú t'obliga a fer això, però...
Clar, és una feina com qualsevol altra, algú l'havia de fer, i clar, 20 anys de concerts i de gires fan que estiguis molt lluny de la teva família i d'una vida rutinària.
I més ara, perquè allò que dèiem, com que ja no es fan tants diners amb els enregistraments, sinó amb les actuacions... Clar, ara les gires giren més.
Més o menys se fan d'un 100 a 150 concerts l'any. Imagineu-vos quantes nits fora de casa són, sí, això, sí. I si tens un fill, evidentment, menor, doncs clar, no permet estar gaire amb ell. Per cert, us tanco parlant d'aquesta música en directe i amb música de Jarabe de Palo, perquè han fet un estudi, els de Live Nation, titulat The Power of Life, amb 22.500 persones de 11 països diferents d'entre 13 i 65 anys. Ja és confirmat, la música en viu ens fa forts, fa que tinguem millors relacions personals i millora l'estat anímic. Un estudi que, a més, confirma que el 73% dels participants són bastant més feliços després de consumir música en directe, i que bé, que ens ajuda més, això és molt important, a allunyar-nos de la sobrecàrrega digital a la que estem exposats. Una mica, doncs, fugim d'aquesta història d'estar sempre connectats per gaudir de la música en directe. A més, coses curioses, un 85% de la gent que va al concert estrena roba el dia del concert.
Ah,
i passa més de 20 minuts preparant-se per un acte que sembla doncs, que és com una mica ritual i venerat per moltíssima gent. Aneu a gaudir de música en directe perquè, francament, a l'estudi només que diu coses positives i si voleu saber bé més detalls, The Power of Life, que és a l'estudi.
Quines novetats discogràfiques venen?
Moltes coses, però d'entre totes em quedo amb el retorn dels The Black Eyed Peas. Tenim nou disco de Tom Morello, d'Elvis Costello, de Plácido Domingo, per ser molt trist també per la mort de Montserrat Caballé, i entre tots els discos, això sí, suposo que serà un èxit de vendes, Master of the Sun, el retorn de The Black Eyed Peas, sense la Fergie, sense la noia, i que aquest divendres arriba al mercat amb cançons com aquesta que us deixo perquè us acomiadeu.
Doncs moltíssimes gràcies, Meri.
Gràcies, Àlex.
Tindrem a la Meri amb el Xavi Albert i el Thierry Morat de 3 a 6 de la tarda en el Becaris, aquí a Ràdio Nacional, Andorra Difusió i Andorra Televisió. Meri, merci.
Gràcies, Àlex. When I was a young boy, used to hear the...